Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 11 d'abril del 2026. L'abril és el mes de Sant Jordi, dels llibres, i per tant també de la lectura. Avui volem reivindicar aquest moment de pausa, de gaudi i de desconnexió que ens regala llegir, perquè la lectura no només ens fa desconnectar, sinó que també ens aporta aprenentatge, coneixement i una millor comprensió del món que ens envolta. En una era dominada per les pantalles, la immediatesa i els titulars ràpids, aturar-se i llegir és un hàbit ple de beneficis que no hauríem de deixar perdre. Per tot això, avui des de la ràdio reivindiquem la lectura i us animem a llegir i a llegir més. En l'informatiu d'avui us parlarem de les activitats que la Biblioteca Salvador Estremí fa de Falset ha preparat per aquest mes d'abril, així com del projecte Nascuts per Llegir. També conversarem amb Roser Bernet, del Centre Quim Soler, que aquest diumenge presenta el llibre Cambra de Bany al Molar. Abans, però, us explicarem que diverses entitats es manifestaran la setmana vinent a Reus en contra de l'AMAT, que la Diputació de Tarragona ha obert noves línies d'ajuts per als municipis i que la Fira del Vi de Falset ja ha posat en marxa la venda anticipada de tiquets. També ens farem ressò del cartell de la Garbinada Pop 2026 i de la primera fèria d'abril de Falset, que se celebra aquesta tarda. A més, entrevistarem a les representants de l'Associació Terra d'Art, una entitat que treballa per visualitzar, potenciar i promocionar projectes artístics a la comarca. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! Entitats de la societat civil han convocat una manifestació el pròxim dissabte 18 d'abril a Reus per alçar la veu contra el projecte de la línia de molt alta tensió l'AMAT Escatron els Aubals la Secuita, que ha de travessar diversos municipis de la nostra comarca. Una de les entitats organitzadores és Prioritat, i el seu president, Àngel Cortadelles, afirma en declaracions a Ràdio Falset que davant aquestes agressions al territori no es podien quedar a casa sense fer res.
La preservació del nostre paisatge i aquest patrimoni que tenim, que tants anys les persones del Prioritat han anat treballant, es pugui mantenir. Davant d'això i el fet de que s'anuncien uns macroprojectes que poden posar en perill aquesta riquesa paisatgística, des de Prioritat vam valorar que no teníem altra alternativa que implicar-nos, que ser uns actors absolutament capdavanters de la defensa d'aquest paisatge, i sobretot quan veus que són macroprojectes que venen des d'una visió del que ha de ser la producció energètica centralitzada i basada en grans grups empresarials. Per tant, no és ni el model social, ni ambiental, ni paisatgístic que desitgem.
Sota el lema No a l'AMAT, renovables sí, però no així, la mobilització començarà a les 11 en dos punts de la ciutat. D'una banda, a la plaça de la Llibertat de la capital del Baix Camp, on es concentraran persones i entitats. De l'altra, a la confluència entre la carretera d'Alcolea i l'Avinguda dels Països Catalans, punt de trobada de tractors i motocicletes. Des d'ambdós indrets, la marxa confluirà cap a la plaça del Mercadal, on es faran els parlaments finals.
La voluntat és evidenciar que, com sempre, el plantejament que tenim és que siguin accions pacífiques però reivindicatives i molt visuals. No? Vam dir que valia la pena evidenciar-lo de diferents maneres, i una és, evidentment, amb els tractors, amb les persones de la pagesia que veritablement pateixen directament, no?, les seves terres, el pas d'aquestes macrotorres de la mar, i l'altra, tota la ciutadania que a peu, concentrant-se a la plaça de la Llibertat de Reus, pugui anar fent aquest trajecte.
Segons els convocants, el projecte de la MAT tindria un impacte directe en la salut de les persones, seria incompatible amb les directrius d'ordenació territorial i paisatgística i comportaria afectacions socioeconòmiques per al territori. També alerten que podria agreujar el despoblament rural. És per tot això que demanen tant al govern de la Generalitat com a l'Espanyol que no autoritzin el projecte. La convocatòria està impulsada per entitats dels territoris afectats, com la plataforma No a l'AMAT, Unió de Pagesos, el GPEC Ecologistes de Catalunya, Prioritat, la Vall Sostenible, Teruel Existe, Gent del Matarranya i la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Unes organitzacions que esperen que hi hagi una gran participació a la mobilització.
el ressò que està tenint tot el que és la difusió que fem per xarxes socials a nivell de la web i els contactes en tota la comarca, és que esperem que hi hagi molt de ressò. És a dir, no pot ser d'altra manera que entre totes les entitats membres de la plataforma, totes les mobilitzacions que hi ha d'haver, doncs aquest gran nombre d'al·legacions que es van presentar, entenem que no hi ha altra forma que sigui que veritablement la gent participarà. Però no deixem d'animar a tothom, no deixem de fer una crida que si nosaltres no som els qui defensem el nostre territori, ningú farà per nosaltres. Ja sabem que al voltant d'aquests projectes hi ha molts interessos econòmics, per tant, hem de sortir al carrer i fer sentir la nostra veu.
Al Priorat, la línia, que implicaria la instal·lació de torres elèctriques de dimensions molt superiors a les actuals, travessaria els termes municipals del Masroig, Bellmunt, Falset, Marçà i Pradell. La Diputació de Tarragona injectarà 15 milions d'euros més als municipis per ajudar-los a fer front a l'augment de la despesa corrent. L'objectiu d'aquesta mesura és pal·liar els efectes econòmics i l'increment generalitzat de preus derivats de la guerra del Pròxim Orient. Aquests 15 milions d'euros contribuiran a sufragar els costos de despesa corrent de tots els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la demarcació i es podran finançar totes les despeses que formen part dels capítols 1, 2 i 3 dels pressupostos, entre els quals hi ha les despeses de personal, el subministrament d'energia, el manteniment d'equipaments municipals o les despeses financeres. Tal com va explicar la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, aquesta injecció econòmica es vehicularà a través del Pla Impuls d'IPTA 2024-2027. I seguim encara amb els ajuts de la Diputació perquè l'ens supramunicipal també ha obert la convocatòria per sol·licitar ajuts destinats a restablir els béns i serveis afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals, que aquest 2026 incorpora com a novetat la cobertura dels efectes dels incendis forestals. L'objectiu és ajudar els municipis a sufragar, d'una banda, despeses derivades de danys produïts per alteracions climatològiques o catàstrofes naturals i per incendis forestals, com ara inundacions causades per la pluja, desperfectes causats pel vent o les pedregades. De l'altra, també es costejaran despeses d'inversió i altres actuacions urgents i necessàries per restablir serveis i béns afectats, com per exemple l'abastament d'aigua potable i el clavegueram, l'enllumenat públic, la pavimentació de vies o els equipaments municipals. Finalment, els ajuts també permetran sufragar l'assistència tècnica, econòmica o jurídica de caràcter excepcional i urgent. Una dona va resultar ferida aquest dilluns en patir una caiguda d'uns 2 metres en un marge a la zona del Salt de la Reina Mora, a Siurana. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat que van immobilitzar la víctima, la qual presentava diverses contusions, abans de traslladar-la fins a l'ambulància. En el dispositiu hi van participar 3 dotacions dels parcs de Cornudella, Prades i Falset. El Parc Natural de la Serra de Montsant organitza aquest diumenge a la Figuera l'activitat Històries i Llegendes de Montsant. La proposta planteja endinsar-se en els relats i històries transmeses de generació en generació, oferint una interpretació del territori que va més enllà dels seus valors naturals i posa en relleu el patrimoni immaterial. L'objectiu és redescobrir el paisatge des d'una mirada diferent, combinant natura i memòria popular en un recorregut suau apte per a tots els públics. L'activitat està pensada per a famílies amb infants a partir de 7 anys i és gratuïta. La Fira del Vi de Falset va posar en marxa aquest dijous la plataforma online per comprar tiquets amb antelació. D'aquesta manera, doncs, ja es poden adquirir els tiquets de degustació de manera anticipada, amb l'objectiu d'anar millorant el servei i l'atenció que es presta als visitants. El certamen obrirà portes el divendres 1 de maig al matí a partir de les 12, mentre que el dissabte i el diumenge el recinte estarà obert a partir de les 11 en horari ininterromput. A més, durant els dies de la fira, i també abans i després, se celebraran actes arreu de la comarca. El primer de tots serà el Vimets dels Guiamets, que tindrà lloc el proper 25 d'abril al Mirador del Pantà. Aquesta tarda se celebra la primera edició de la Fèria d'Abril de Falset, una jornada festiva que combinarà música, dansa i activitats per a tots els públics. La celebració, organitzada per la Xarnega, inclourà una classe gratuïta de rumba a càrrec de Carolina Montoya, així com l'actuació del grup de sevillanes de Falset. El programa es completarà amb un concert de rumba fusió del grup Advertència, que posarà el toc final a una jornada marcada per l'ambient festiu i la cultura andalusa. A més, durant la festa també s'hi organitzarà la gran rifa de la fèria, en què els participants podran optar a diversos premis, com dues classes de teatre o sevillanes, combinables o transferibles, i un kit flamenc. Les participacions tindran un preu de 3 euros i els números es podran escollir entre els disponibles. El Festival Garbinada Pop ha donat a conèixer el cartell de la seva 6a edició, que se celebrarà durant els mesos de juliol i agost a Falset. El cicle, que inclou algunes de les propostes més destacades del pop en català actual, comptarà amb les actuacions de Meritxell Neddermann, El Petit de Caleril, Minibús Intergalàctic, Joan Miquel Oliver i Dan Peralbo i El Comboi, així com monòlegs còmics dins del cicle La comèdia de Falset per obrir cada vetllada. A banda, el festival també comptarà el proper 13 d'agost amb el concert especial dels Laxambusto dins la gira commemorativa dels 40 anys de la formació vendrellenca i que ja ha venut el 50% de les entrades disponibles. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset s'ha sumat al programa Nascuts per Llegir, una iniciativa que té com a objectiu fomentar el gust pels llibres des dels primers mesos de vida i reforçar el vincle afectiu entre infants i adults a través de la lectura compartida. La directora de l'equipament, Montse Bartolomé, destaca la importància d'apropar la literatura als més petits i a les seves famílies des de ben aviat.
És una mica això, descobrir la literatura, descobrir els llibres amb aquests tallers i amb aquestes sessions per impulsar-ho, no? Perquè els pares i mares a vegades se pensen que anar a la biblioteca és quan els nens comencen a llegir, però llegir s'hi pot anar sempre. I a més també el que és molt bonic és que el fet de compartir una cançó, explicar una història o llegir un llibre amb els teus fills petitons, això també és, com, és un acte d'amor i crea molt vincle, no? Assentar una criatura a la falda, explicar-li una història, cantar una cançoneta, tot això, i tot això, bueno, i repeteixo, tot això forma part també de descobrir la literatura i els llibres.
En aquest marc, la primera activitat del programa es va celebrar el passat 27 de març amb l'espectacle de Clown Nit i Telles, la festa d'aniversari, a càrrec de Laura Bernis, una proposta pensada per introduir els infants en el món de la imaginació i la narració.
Són unes activitats molt boniques, molt properes, i són per compartir també pares i mares. Llavors, amb els bebès, era una activitat que era de titelles, que veia, la va fer la Laura Bernis, que és una actriu i contacontes, es deia la festa d'aniversari, llavors hi havia això, cançons, hi havia taller, bueno, hi havia com uns jocs amb uns globus, amb unes titelles, molt bé, va anar molt bé.
De cara als propers mesos, la biblioteca continuarà duent a terme altres activitats vinculades a Nascuts per Llegir, com ara jugant amb Bruno Munari, amb Àngeles Ortega, i Despertant lectors amb Montse Dolcet.
La propera la fem el dia 15 de maig, i és una proposta experimental, diguem, que parteix de la col·lecció de llibres creada l'any 1945 per Bruno Munari, que era un pedagog, artista i dissenyador italià, capdavanter amb molts moviments moderns i futuristes i que té uns llibres preciosos i increïbles. I doncs, aquesta activitat combina joc i literatura. Els nadons, els bebès i les seves famílies doncs, exploraran diferents elements, materials i racons, no?, una mica per estimular la creativitat i per també donar una mica a conèixer el Bruno Munari i fomentar això, aquest vincle també afectiu entre pares, fills, llibres, literatura, etc. I després l'altra activitat ja no és adreçada ben bé als bebès i és una activitat que es diu Despertant lectors. Aquesta serà un dissabte del mes d'octubre, el dia 3 d'octubre, i està una mica adreçada a famílies, a mestres, a gent interessada en la literatura, no? I és... És una sessió basada en un mètode que es diu Hanen, no? I en què se proposen eines per potenciar la comunicació, el llenguatge i el gust per la lectura, no? I és una mica explicar als pares com també podem ajudar a promoure la lectura compartida.
Paral·lelament, la biblioteca ha presentat la programació d'activitats d'aquest mes d'abril, de la que destaquen fins a 5 presentacions de llibres, la majoria dels quals d'autors locals.
Tenim diverses presentacions, la primera és aquest divendres a les 7 del vespre, que Òmnium Priorat porta a Artur Gaia amb el seu llibre que es diu Estic fent història. Després, el divendres següent, Agustí Massip i Carlos Martínez presenten un llibre que han fet a dos bandes, un amb escriptura i l'altre amb il·lustració, que es diu La Lili té el guepard presumit. Estem expectants, no?, per a veure que com és el llibre i de què va i tot això. Després, el dimecres 22, ve la Cristina Fornós, de Móra d'Ebre, a presentar el seu nou llibre, que es diu El pes del cor. i el presentarà la Fanny Frigola. I l'altra presentació és la del Pere Audí, el nou llibre del Pere Audí, que és un llibre molt esperat perquè és un llibre que parla sobre la crisi de la vinya, bueno, com l'edat d'or de la vinya al Priorat, però després com va vindre la decadència, no sé, pot estar molt interessant. És un llibre editat per una editorial d'aquí de Marçà, que es diu Lo Diable Gros, i el presentarà el Toni Orensats. I aquesta activitat, amb una altra presentació, que és l'última que fem al mes, estan lligades a la programació de la Fira del Vi pel tema. L'altra activitat és el 29 d'abril, que presentem un llibre que es diu La tradició de la vinya i el vi, que és un llibre molt xulo, explica moltes coses sobre el món de la vinya i del vi, eines, tradicions.
Pel que fa al Club de Lectura, aquest mes es reunirà per comentar Camí de Sirga, un clàssic de la literatura catalana escrit per Jesús Moncada, una obra de referència sobre la memòria i la vida a la vora de l'Ebre.
Tu selecciones dels llibres clàssics de la literatura catalana, doncs, n'esculls un, el llegeu al club i ve alguna persona especialista a explicar. Nosaltres ja hem fet Montserrat Roig l'any passat, un altre any també vam fer La punyalada de Maria Vaireda. Bueno, llegim uns llibres que potser dius, no sé si llegir-los, però de tant en tant al club va bé posar alguns una mica més, que són de pica pedra, no? Perquè no són llibres fàcils, però tampoc són difícils. És fer l'exercici, no? De dir, ara vull conèixer més la literatura catalana i que m'ho expliqui un especialista i així potser l'obra la veus d'una altra manera.
A més, al llarg de tot l'abril es pot visitar a la biblioteca l'exposició Manga Kilòmetre Zero, una mostra que posa en valor aquest gènere amb una mirada de proximitat.
Tindrem una exposició que es diu Manga Kilòmetre Zero, tot el mes a la biblioteca, i amb això fem un taller, el que passa que no posem els cartells i això, perquè és un taller que ho fem amb l'escola Antoni Vilanova, el dia dijous 16, venen els de l'escola Osho, que és una escola de manga de Barcelona, a fer una sessió de com dibuixar manga.
L'acte central, però, arribarà coincidint amb la Diada de Sant Jordi. Com cada any, la biblioteca sortirà al carrer i organitzarà diverses activitats a la plaça de la Quartera, convertint aquest espai en un punt de trobada cultural obert a tothom.
Com cada any vindrem aquí a la plaça i bueno, farem el càsting de Sant Jordi, que ja és una tradició, no? Tothom qui es vulgui vestir de príncep, de Sant Jordi, de drac, podrà participar al nostre sorteig. I també farem un pintacares de Sant Jordi, que ja ho vam fer l'any passat. Com que és un dia així molt festiu, doncs fem coses més així, bueno, doncs festiu, de festa, de viure la festa de Sant Jordi, estar aquí amb les roses, els llibres, les entitats del poble, que tothom està aquí, no? I és molt bonic aquell dia a la plaça.
Coincidint amb el 20è aniversari del Centre Quim Soler, s'ha constituït formalment la Fundació Quim Soler Cultures Arrelades. La nova entitat neix amb l'objectiu de consolidar, donar continuïtat i reforçar la projecció de la tasca que el centre ha desenvolupat al llarg de dues dècades. En declaracions a Ràdio Falset, Roser Bernet, una de les ànimes del projecte, explica el sentit d'aquest pas endavant.
La Fundació Quim Soler Cultures Arrelades, com a subtítol que no és menor, diguéssim, el que vol fer, l'hem creada perquè pensem que és un salt qualitatiu endavant, tant pel que representa la forma jurídica de fundació, que permet que totes les aportacions que la gent hi vulgui fer tinguin un tractament fiscal molt avantatjós per a les persones o per a les entitats o per a les empreses o pel que sigui que faci les aportacions, però a part d'això, aquesta forma ens permet, diguéssim, accedir a coses com l'associació no podíem i és una manera, diguéssim, de consolidar aquesta feina, perquè realment el que farà la Fundació és el que ja feia el Centre Quim Soler, però també hi afegirem altres activitats o altres projectes que van una mica més enllà de la literatura.
Bernet també fa una valoració molt positiva dels 20 anys de trajectòria del Centre Quim Soler i destaca especialment la implicació col·lectiva que ha fet possible el projecte.
Realment, quan mirem enrere aquests 20 anys i fem una mica de repàs de tot el que han fet, déu-n'hi-do el que han fet, déu-n'hi-do la quantitat d'activitats que han fet per tota la comarca i la gent que hi ha participat, tant de dins com de fora. L'any que ve farem la desena edició del Priorat en persona, també, estem contents perquè pensem que la continuïtat de les coses és molt important.
Entre els principals àmbits de treball de la nova fundació hi ha el foment del diàleg entre la literatura i el món rural, així com l'estudi i la divulgació de la construcció en pedra en sec. A més, i com no podia ser d'altra manera, un dels eixos centrals serà la salvaguarda i difusió de l'obra i el llegat de Joaquim Soler Ferret. En aquest context, aquest diumenge, el Molar acollirà la presentació de la novel·la Cambra de Bany, escrita per l'autor i reeditada l'any passat per l'editorial Cap de Brot. L'acte tindrà lloc al Centre Obrer Recreatiu a partir de les 12.
El Cambra de Bany és un llibre que, amb el qual el Quim Soler va guanyar el Premi Prudenci Bertran l'any 1984. És un llibre que és potser la novel·la més coneguda, dintre del desconeixement general, de l'obra del Quim. I és una novel·la que una editorial que acaba de néixer, és a dir, Cap de Brot, se diuen, són una canalla, perquè són molt jovens, de les terres de gironines, que es diuen Cap de Brot i que van demanar de reeditar aquesta novel·la. I, evidentment, des del Centre Quim Soler primer i des de la Fundació Han Cabat, doncs ho vam rebre amb els braços oberts.
A banda, aquest 2026, el Centre Quim Soler celebrarà el seu 20è aniversari amb diversos actes commemoratius, que tindran lloc el 10 d'octubre al Priorat i el 12 de desembre a Barcelona. Ja fa diversos anys que a la nostra comarca es va crear l'Associació Cultural Terra d'Art, que pretén visualitzar, potenciar i promocionar diversos projectes artístics a la comarca. Per conèixer més a fons l'entitat i totes les activitats que es duen a terme, avui hem convidat a la seva presidenta, la Montse Picas, i a la Rosa Ciurana, que actualment està exposant la seva obra a la Casa de la Festa. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Per ficar-nos una mica en context, expliqueu-nos primer que res una mica com neix l'Associació Terra d'Art i què és i què vol ser.
Bé, l'Associació Terra d'Art es va constituir l'any 2022, al novembre, per iniciativa d'un grup d'amics, de la Isabel Meyer, liderats pel Josep Barjoan, que va ser el que va tenir la primera pensada, i ens vam reunir per atorgar aquest premi en memòria de la Isabel Meyer, però llavors de seguida vam veure que era important no només fer això, sinó per honorar la seva memòria, doncs seguir amb la seva feina, que era promoure, impulsar i difondre l'art a la comarca del Priorat i dinamitzar-ho en la mesura del possible. I llavors vam constituir l'associació. Des del març del 23 estem actius.
Uh-huh. Perquè creieu que faltava algú, no?, que coordinés o que sí. Articulés una mica tota aquesta producció artística que hi havia a la comarca?
Sí, n'hi ha molta i encara n'hi ha molta més que ha d'emergir. A cada poble està ple d'artistes i de gent que crea, i és molt important posar-los en comú. Cadascú ha tancat el seu taller, el seu estudi, i sí, no hi ha un lloc on, ni un lloc on exposar les obres, no existia, ara ja mica en mica l'estem fent, i això, i un lloc on compartir, on crear conjuntament, etc.
Uh-huh. Perquè quants membres sou actualment a l'entitat?
Actualment som al voltant de 45 artistes i 6 cellers i la DEOCU que ens donen suport.
Uh-huh. Perquè, clar, 45 artistes en una comarca com el Priorat són molts artistes, eh?
Sí, també tenim abast comarcal del Priorat i també hi ha alguna persona de la Ribera d'Ebre. També bueno, tenim algun de la Ribera d'Ebre.
Tot i així continua sent una xifra
sí,
important.
Sí, 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 som molt, però hauríem de ser més. Jo crec que, no sé, jo crec que podríem doblar tranquil·lament per la quantitat de gent que hi ha creant.
Val, normalment intenteu lligar molt les obres dels vostres artistes, no?, amb els valors de la comarca. Podríem lligar-ho amb el paisatge, amb l'enoturisme també.
Mm-hmm. Nosaltres creiem que aquesta comarca és especialment inspiradora, creativa, i bueno, es veu amb el vi, no? No només és un art també, amb la resta d'expressions que hi ha. I com és de forma natural. Jo per pròpia experiència ho dic així, jo soc nascuda a Barcelona, vaig arribar aquí a l'any 95 i portava molt de temps sense fer res en el nivell artístic i va ser arribar aquí i trobar una inspiració ràpidament. I jo crec que no soc l'única, li ha passat a molta gent. Molta gent que ve de fora aquí es posa a crear d'una manera molt natural. Llavors és evident, estem molt vinculats amb la terra per això, perquè ens inspira, I amb el vi. Nosaltres procurem tenir com a expressió important de la comarca posar el vi dels cellers de la comarca i sobretot dels que ens ajuden, no?, en les nostres exposicions i les nostres presentacions, i també col·laborar amb ells en el que sigui possible quan ells necessitin alguna activitat artística.
Uh-huh. A més, sou artistes, abans que parlàvem dels artistes, no? Disciplines molt diferents i molt diverses.
Uh-huh. Sí, sí, hi ha pintors, hi ha artistes visuals com la Rosa, hi ha escultors, hi ha dibuixants, tenim un parell de poetes, escriptors, bé, ceramista, bueno, escultors, ceramistes també, de ceràmica creativa, etc. I tots els que vulguin, fotògrafs, uh-huh. Ara m'oblidava, i en tenim molt quants, dissenyadors, també tenim dissenyadors gràfics, vull dir, és una...
No, Déu-n'hi-do, vull dir, és molt variat, no?
És creació, en general, sí, arts visuals.
Arts visuals. Abans també ho avançaves una mica, Montse, no? A poc aneu creant un lloc per exposar, sí. Que actualment és la Casa de la Festa, sí. Aquí a Falset.
Sí.
Que actualment ja estem està exposant la Rosa. Rosa, si ens vols explicar una mica què és el que hi trobarem,
sí.
Ara mateix, no?
Hola, jo sóc la Rosa Siurana, sóc de Pradell de la Teixeta i farà uns 9 anys que tinc l'estudi casa a Pradell. Jo, pues, per temes laborals i tal, vaig anar a Tarragona, és on me vaig formar a l'Escola d'Art i Disseny, i després, pues, per temes laborals he estat, doncs, tota la meva vida a Tarragona treballant i amb l'estudi artístic a la Peralta. I ara fa 9 anys, com dic, ens vam comprar una casa i on a dalt a les Gorfes tinc l'estudi. I bé, jo sóc pintora, al principi vaig estudiar pintura, però també incorporo altres llenguatges, com l'obra gràfica. El gravat és una tècnica on una vegada la coneixes t'enamora perquè tens moltes possibilitats de crear, no? Ja sigui l'aigua fort, l'aigua tinta. Jo aquesta exposició, que en dic els colors del Priorat, obra gràfica 23-26, va ser una exposició que vaig preparar el 23 per la Galeria Aramill de Vinyols i els Arcs, perquè vaig tenir la possibilitat de poder-la presentar allà i va ser, mira, un punt d'inflexió de poder, després de la pandèmia i després de tota aquesta època, mm-hmm. que vam estar tancats, que tothom estava doncs tancat al seu estudi i sense poder tindre massa relacions socials, va ser el 23, vaig tenir la possibilitat i vaig presentar una primera fase d'aquesta sèrie dels colors del Priorat, on allí treballava el primer bloc, que són marges, barraques, i tot el que visualment sempre m'ha tret a mi, com a persona que vaig marxar d'aquí doncs als 10 anys i fins als 18, 15 o 16, meus pares van vendre la casa i llavors em vaig quedar desconnectada. Al tornar, doncs clar, que he recuperat tots aquells sentiments i aquelles visions, no?, des de fora la terra, els marges, veus que cada marge és diferent, depenent de la terra, que les pedres que hi ha al voltant. Tot això sempre m'ha apassionat, sempre hi ha hagut com una atracció que dius, ostres, la pedra, mà a mà, fet a mà a mà. I aquesta laboriositat, i veus totes les carenes, muntanyes, amb aquella sinuositat dels marges, no?, fent aquelles ones. I aquest primer bloc és amb aigua fort i aigua tinta, són dues tècniques del gravat que són en planxes d'acer, que és a través de l'àcid que vas aconseguint doncs, totes les gammes. Les gammes amb l'aigua fort, doncs, les intensitats més robustes, més fortes, que d'alguna manera les marges i les vinyes doncs, me van ajudar a fer aquest treball. No? I després l'aigua tinta també, que són per aconseguir gammes de grisos. Aquest primer bloc la vaig presentar el 23 i que després he continuat treballant perquè necessitava continuar treballant. Vaig continuar també amb un tema de recerca. De les barraques vaig fer un estudi previ, vaig agafar 7 tipus de marges de pedra seca, uh-huh. També després he entrat en les barraques de pedra seca també, perquè bé que són també molt... m'atrauen, no? Jo no els hi dic barraques, sinó que els hi dic refugis. Refugis amb el sentit de que aquestes casetes que jo quan era petita jugava i ens encantava jugar dintre i parlaves dintre, sentia l'eco, doncs tot això ho he intentat recuperar amb aquestes dues tècniques que són més artesanals, més clàssiques. Mm-hmm. Després he continuat també amb un recull floral, perquè clar, vas pel bosc, està ple de...
Clar, no només hi ha pedres, no?
No només hi ha pedres. Hi ha molta flora i molt sotabosc, que són els dos elements que després he continuat treballant. Amb la tècnica de xilografia, que és amb fusta, i amb linòleum, també vaig fer un recull de ceps vells, de vinyes velles, de ceps vells, no? Que són com aquestes mans que surten del terra, no? Que sembla que t'agafin. I també vaig fer un petit estudi i he treballat amb aquests elements, que ho podreu veure a l'exposició que presento. I l'última part del bloc d'aquesta exposició és el sotabosc. El sotabosc, per mi, és aquest element on tu camines, que veus infinitat d'herbes, que esbargers que t'agafen la cama, que segons com te poden fer caure, o i després veus al costat una flor preciosa de color blau, de color groc, i és on tot sobreviu, el bo i el dolent, i que jo he intentat expressar una mica amb aquest món que estem ara d'incerteses, aquest món que estem que vius dia a dia, perquè tot passa molt de pressa. I llavors l'exposició bàsicament parla una mica d'això, no? Aquests tres blocs, el que és el clàssic, el que és ferm, el que és pedra, la flora, que és una cosa etèria que es mou amb el vent i amb el sol i tal, i després el sotabosc, allí està tot.
I fins quan se pot veure l'exposició?
Vale. Aquesta exposició la vam inaugurar el passat dijous, dia 2 d'abril, que tota aquesta Setmana Santa hem estat, molt bé, estic molt contenta, agraïm a l'Ajuntament la possibilitat de poder tindre aquesta sala, ja que és una de les poques sales que hi ha a la comarca, tot i que és una sala que no és excessivament gran, però està ben il·luminada i està relativament ben acondicionada. A part que ara ens han ofert la possibilitat d'una senyora que pot estar allí unes hores i ja no ens té a nosaltres lligats totes les hores
al públic. Clar, perquè això també t'ho volia preguntar, no? Una mica els horaris, no? Per visitar-ho...
Els horaris... A veure, aquí fa el set, i a més on està la casa de la festa, que és la plaça de Neus Català, que m'encanta dir-ho, és un espai xulo, i clar, entre setmana potser no hi ha necessitat de tindre-ho obert. Llavors, bàsicament, l'horari és divendres, avui a la tarda, de les 5 a les 8, demà dissabte, de les 11 a les 2, que concretament demà preparo un taller d'estampació, l'he volgut vincular una mica a el que jo he treballat per fer aquesta exposició. És un taller que farem doncs, a les 10, he posat a les 11, però prefereixo que vingui la gent abans, perquè amb el canvi d'hora no ho he tingut en compte i veig que fa calor ja a les 11. Llavors, cap allà a les 10, 10 i mitja, fins a la 1, i és una activitat que està promoguda a través de l'Associació Terra d'Art, ja que tenim diferents llenguatges, som molts artistes i tenim diferents llenguatges. Jo he pensat que podia ser molt interessant i per part de l'associació també ho considerem, que és una activitat que el que és el gravat i l'estampació que es podria promocionar a través de la meva exposició, que jo prèviament també participant amb els mercats d'art que hem anat fent a la comarca, també he pogut anar presentant alguna de les obres que he anat fent. I sempre, doncs, ha agradat, perquè el gravat és una tècnica que sembla pictòrica, jo també la realitzo d'una manera pintòrica perquè sóc pintora, però que a la gent li queda molt que no sap el què.
Sí, no? És una mica... Són tècniques, no? Perquè potser no estem, els que no estem dins al lío, per dir-ho d'alguna manera, no estem avesats i a vegades ens diuen el gravat, sí, però què?
El gravat és a través d'una planxa. Així com pintes directament el llenç o dibuixes damunt d'un full i tal, el gravat no. El gravat és l'efecte mirall. Tu sempre que fas, treballes a partir de planxes, planxes de ferro, planxes de fusta, planxes o PVCs, treballes amb elements que són aquests elements els que després transfereixes a paper. Jo treballo amb paper japonès, que és un paper que sembla que sigui fràgil, però a la vegada és fort i ferm, una mica com aquesta terra, no? La gent és dura, la gent és resistent, la gent s'ha tingut que pots espavilar, no? I a cada la terra no pots viure, has buscat altres recursos. I com tothom, no penso. Llavors aquest paper me permet tindre la ductilitat i la sensibilitat de lo que és l'entorn, el paisatge i tot, però la fortalesa de la vida. I bé, llavors jo treballo també a xilografia. La xilografia, així com a l'aigua fora i l'aigua tinta són planxes de ferro, la xilo és planxes de fusta, el linòleum també són unes planxes que són com a plastificades, que tu fas incisions dintre a través de burils i llavors deixes la marca, i és a través d'aquestes marques que després tu poses la tinta, que és en rodets, i llavors imprimeixes. Clar, o sigui que és un concepte diferent.
És un concepte diferent i també està bé, no?, que pugueu organitzar doncs, aquests tallers i aquestes... això per explicar una mica a la gent també, no?, que la gent entengui una mica com se fa.
Jo faig una crida. Digues. De moment tenim tres nens i dos persones adultes perquè el taller és demà I clar, el taller està pensat una mica com un espai experimental artístic, on treballarem doncs, la plantografia i els elements vegetals que hi ha a l'entorn. Aquests elements els transferirem amb aquest paper de japonès a través del frotage i on transferirem textures i el que vull és que la gent visqui directament una mica la introducció, una petita introducció del que és el gravat a través de l'estampació. Llavors, ens agradaria molt que algun nens, joves i adults que estiguessin interessats que s'apuntessin. Doncs, hi ha números clausos, però encara hi ha places. I és gratuït.
Val a dir que és gratuït, perdona. Sobretot.
Bueno, doncs queda la crida a aquesta festa. A banda d'això, la teva exposició, fins quan estarà a la Casa Festa?
L'exposició estarà fins al 3 d'abril.
De maig.
Ah, perdó, 3...
Sí, 3 d'abril ja ha passat, no?
Exacte, sí, vam inaugurar el 3 d'abril i estarà fins al 3 de maig, que justament coincideix amb la Fira del Vi. Uh-huh. I bé, els colors del Priorat, pues, bueno, trobo... Doncs... És una exposició que vaig presentar el 23 i que ara necessitava tancar l'exposició al Priorat.
I un cop haguis acabat tu d'exposar, teniu previst seguir exposant altres artistes?
Sí, sí. De fet, tenim ara fins al mes de juliol seguit. Tenim el maig, tenim el juny i tenim el juliol. A l'agost, en principi, pararem. També fa molta calor allà.
Sí.
I a partir de setembre tornem a tenir...
Podem dir que tenim una sala d'exposicions contínua.
La idea és mantenir-la oberta i que la gent pugui anar agafant el costum de passar per allà i que hi hagi sempre alguna cosa.
Val. A banda, també organitzeu altres activitats, no? Una, potser, que és interessant, és el tema del Priorat Dibuixa. Expliqueu-nos una mica en què consisteix.
Priorat Dibuixa és una activitat que consisteix en... Ens trobem per dibuixar de manera lliure, gratuïta, divertida, lúdica, sense saber-ne, hi ha qui en sap molt, hi ha qui no en sap, amb qualsevol tècnica, pels diferents pobles. Ens trobem el tercer dissabte de cada mes, normalment, I res, ens fem una crida pel WhatsApp, tenim un WhatsApp que és un grup Priorat Dibuixa, que hi tenim en aquest moment 72 persones apuntades, i això, i fem una crida, ens trobem en un poble, i ens trobem davant de l'església, davant de l'Ajuntament, en un lloc concret, allà ens reunim, a les 11 del matí, cadascú es dispersa per allà on vol, a dibuixar de manera lliure, i a 2:15 ens tornem a trobar, posem els dibuixos en comú, fem una foto de grup, i ja està, i llavors ens quedem a dinar, segurament uns quants, no tothom, però normalment som una colla que ens quedem a dinar en el poble si hi ha algun cafè o algun restaurant. Que normalment hi és.
I fins ara, quants municipis heu visitat?
Ui, no tinc el compte, però Déu-n'hi-do, potser n'hem fet 10 a 12, eh? Vam començar el 24, sí, hem anat a Pradell, hem anat a Ulldemolins, Marroig, Falset, que va ser el primer, Marçà, Capçanes...
La Torre.
Dues vegades.
Els Guiamets, crec que també.
Els Guiamets, sí, anem dient, perquè la veritat és que sí.
Val, I on se poden veure aquests dibuixos?
Aquests dibuixos es van exposar, van fer una exposició conjunt. Esclar, nosaltres cadascú dibuixa amb la seva llibreta. Normalment és molt difícil fer una exposició de llibretes i hi ha gent que la deixa, hi ha gent que no la deixaria. Llavors, quan vam fer un any, vam fer una impressió, una reproducció de tots els dibuixos que havíem fet. I ho vam organitzar per pobles, vam fer uns plafons i la vam presentar a Falset, a la Casa de la Festa. I la veritat és que va agradar. Després l'hem portat a la Vilella, que és un dels pobles que devem estar, la Vilella Baixa, i ara la portarem a la Torre. Coincidint amb la Fira de les Torretes de la Torre, la portarem a la Torre. I estem oberts a tots els pobles que hem anat a dibuixar, que es pot exposar de manera... O sigui, els dies que els hi convingui, són festes o fires o alguna cosa.
Amb tot, i abans ho apuntaves, no?, al principi, una de les principals accions que s'impulsa des de l'entitat és aquest Premi Isabel Meyer.
Sí.
Què és aquest premi?
És el Premi Isabel Meyer d'Arts Visuals. No sé si és... O sigui, la principal és la que ens va començar doncs,
bueno,
a buscar,
mica,
no?
Una mica l'origen, no?
Sí, i una mica la insígnia, no? A més, el que ens costa més, no? Perquè dotem 3.000 euros, és un premi dotat en 3.000 euros, que per una entitat com nosaltres doncs, és força important. Ara el tenim bianual, perquè també fer-ho cada any era una cosa excessiva, i dotem... És com una beca. Convoquem el premi, normalment el convoquem en un acte al castell de Falset, allà al museu, un acte on hi també hi posem dansa, música en directe, tot recordant la Isabel, que era ballarina abans que pintora, i llavors convoquem projectes, o sigui, la gent presenta projectes al premi. Nosaltres premiem amb un jurat extern que o sigui, no ho decidim nosaltres mateixos, sinó que en aquest moment tenim la Teresa Blanc, crítica d'art, el Manel Margalef, director del Museu d'Art Modern de Tarragona. Aquest any hem tingut la Lili Brick com a artista visual. Després tenim la Rosa Poy en representació de l'Ajuntament, el Salustià Álvarez de la DOQ, i la Ingrid Cava, que és una professora de l'Escola d'Art de Mora, que és la que tenim més a prop, no? I a part de la presidència de l'entitat. Donem el premi per un projecte i llavors donem ja una quantitat de diners perquè durant uns 10 mesos pugui portar a terme el projecte. I el mes de desembre, aproximadament, presentem l'obra finalitzada.
El projecte
un altre cop en el castell de Falset i donem la última part del premi. Ens reservem una quantitat
per si no ho presentem.
Exacte,
no?
Per assegurar-ho.
Val, ja anem acabant. De cara...
bueno, perdona, m'agradaria dir que el premi d'aquest any l'hem donat en l'artista Marc Honoris, que està treballant sobre el riu Siurana. El projecte era la vora oberta, anatomia d'una extracció, i consisteix en caminar tot el riu Siurana, des de la Febró fins a Garcia, això ja ho ha fet, i anar recollint material, tant gràfic, pintant, fent fotografies, vídeos, recollint material. És una espècie de land art, i després farà una presentació amb tot això, que no sabem exactament en què consistirà, però segur que serà una cosa molt xula.
Estarem expectants també una mica.
No?
De cara al futur, teniu previstes altres accions, altres activitats?
Sí, tenim, tenim intenció aquest any de fer un mercat d'art cap al mes de setembre, de fer un mercat més enllà d'això que explicava la Rosa. Nosaltres hem anat pels mercats dels diferents pobles, però creiem que també seria bo tenir un mercat d'art específic, igual que hi ha una fira de vi, doncs tenir un mercat d'art, salvant les distàncies, no? Perquè nosaltres som molt modestos, però ens agradaria començar a fer molt visible això, no? Artistes que hi ha aquí, artistes convidats de fora, i poder fer... aquesta serà potser la cosa més gran que farem.
Bé, doncs, moltes gràcies, Montse, Rosa, per haver volgut passar per la ràdio i donar-nos a conèixer tot el que esteu fent, no?, des de l'associació Terra d'Art. Ja sabeu que els micros de la ràdio estan sempre oberts a tot allò que ens vulgueu explicar, així que quan vulgueu sempre estareu convidades.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i realment creiem que és molt important poder tenir aquest altaveu, no?, i poder-nos presentar. Gràcies.
Moltes gràcies, Manel. Puc dir l'horari de la sala de la festa, de l'exposició?
Sí.
És divendres de 17 a 20, dissabte de 11 a 14, de 17 a 20, i diumenge de 11 a 14. És que res perquè la gent vingui i s'acostumi a anar a aquest espai que tenim obert per tothom.
Val, doncs, queda dit, ara sí. Manel. Moltes gràcies a les dues, altra vegada, i que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies.
Tot seguit, els esports.
Els esports.
La competició esportiva dels equips de futbol i futbol sala Prioratins torna, en part, aquest cap de setmana després de l'aturada de Setmana Santa. En Futbol 11, el Falset Esportiu s'enfrontarà aquesta tarda al Mas Iglesias de Reus. Els falsetans buscaran una victòria que els permeti continuar ben a prop del líder, l'Hospitalet de l'Infant. El maig es disputarà avui a les 4. I precisament el rival del líder en aquesta jornada serà el Porrera. L'equip prioratí, que ve de perdre el derbi contra el Falset, necessita els 3 punts per allunyar-se de la zona baixa de la classificació. Hospitalet i Porrera jugaran demà a partir de 4:45. En futbol sala, el Priorat Nord té intenció de seguir amb la seva bona dinàmica i buscarà la victòria a la pista del segon classificat, l'Atlètic La Seu d'Urgell. Tot i els reptes, del nord de la comarca pretenen tornar a donar la sorpresa tal i com van fer amb el líder de la categoria, l'Amposta. El partit serà demà a partir de 7:15 de la tarda. A segona catalana, el Priorat Nord B intentarà aconseguir la victòria avui a les 4 a casa davant del Vinyó. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que si hem de destacar alguna cosa han estat les altes temperatures, unes temperatures que són més pròpies dels primers de juny que no pas dels primers d'abril. Aquesta situació, però, avui dissabte ja s'acaba, ens arribarà un sistema frontal durant la propera nit matinada de demà diumenge, que ens afectarà també aquí a la nostra comarca, provocant un conjunt de xàfecs, possiblement també alguna tempesta i una baixada important de les temperatures que es tindran els 10-12 graus ben bé aquí a la nostra comarca. Una situació, doncs, veiem totalment diferent la que començarem la setmana, amb un ambient més normal per l'època d'any que ens trobem i un tant ventós, sobretot els dilluns, en què ens arribaran aquests vents del nord. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 2002, hi havia intenses pluges a Darnius, a Girona, que van totalitzar un total de 370 litres per metre quadrat.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per escoltar-nos. Que vagi molt bé.